Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 11 de desembre del 2022. El sol que ha de sortir d'aquí a una hora a les 8 i 5 del matí per Cadaqués, en un dia que la posta serà a l'entorn de 6:15 de la tarda al Canal, altra punta del país. És un diumenge fred, de fred hivernal, toca abrigar-se, i important, els que hem vingut a la ràdio ja fa una estona ho hem notat, tot el país ara mateix és sota dels 10 graus de temperatura, pràcticament tota la meitat nord del país té glaçades, ens ho explica el Martí Oliveres. És veritat que ha anat fent vent i això encara ho ha accentuat una mica més, i ara, després d'aquesta nit complicada, freda, arriba un petit canvi de temps amb un cel una mica més tapat i pot haver-hi alguns ruixats. Compte que això també, combinat amb les temperatures, pot fer que hi hagi nevades, segurament anecdòtiques, a partir de 700-800 metres. De seguida ens ho explica el Martí Oliveres. Un diumenge, informativament parlant, que arrenca amb la llarga nit de la comunitat marroquina a Catalunya, que és la més important d'entre la immigració en aquest país, celebrant la inesperada classificació per les semifinals del Mundial de Futbol, després d'eliminar ahir a Portugal, una classificació absolutament històrica, perquè mai una selecció africana havia arribat tan lluny a un Mundial. Festes al carrer a bona part de les grans ciutats catalanes. No oblidem, insistim, que pràcticament el 19% dels immigrants a Catalunya són marroquins, signifiquen pràcticament el 3% de la població que viu a Catalunya. Per tant, celebracions molt àmplies, molt significatives, per exemple la de Canaletes a Barcelona, el lloc sagrat del barcelonisme, doncs ja ha estat també centre de celebració aquesta nit passada. Mentre això passava, el Parlament Europeu continua l'escàndol gegantí de possible suborn, precisament amb diners de Qatar, ara que parlàvem del Mundial, cap a càrrecs importants de la institució. Després de detenir la vicepresidenta del Parlament, com explicàvem ahir, la socialista grega Eva Kaili, ahir van arrestar son pare mentre mirava de fugir amb bosses plenes de diners en metàl·lic. La trama, per tant, que continua complicant-se i tendint a mala pel·lícula d'espies, també insistim, amb Qatar de fons. Avui en parlarem de tot plegat en un dia que tindrem paraules encadenades, l'anàlisi del Mundial amb la Gemma Herrero, l'embalat amb mossèn Nin, les històries de l'Albert Pla, i atenció, avui la conversa que mantindrem amb un dels noms de les festes, el pastisser, artista o tartista, com se l'anomena, Cristian Escrivà, un nom propi del país amb una vida molt, molt intensa, de què parlarem ara que ha arribat als 60 anys i que ens apropem a les festes que segurament millor el defineixen com són les del Nadal. Serà el plat estrella al Via Lliure a 11:45 del matí. Tot això i molt més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que comencen ara i que tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps, amb Aurora Rodríguez, amb Adrià García, amb Quim Salvador i Martí Oliveres. Bon dia als quatre.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, qui se n'ha girat a dormir d'hora no haurà sabut que Alcaraz finalment va marxar amb les mans buides de la gala dels Premis del Cinema Europeu que es van fer a Reykjavik, a Islàndia, perquè la pel·lícula sueca Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, es van dur els dos guardons a què optava la pel·lícula de Carla Simón, el de millor pel·lícula i el de millor guió. Sí que va haver-hi premi, però per una altra producció catalana, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que va guanyar el premi a millor pel·lícula en comèdia.
Sí, Triangle of Sadness, que ja va rebre la Palma d'Or en la passada edició del Festival de Cannes, va ser la gran triomfadora de la nit. A més de guió i pel·lícula, la sueca es va fer també amb el guardó a millor director i millor actor que va recaure sobre Zlatko Bjuric, una escombrada que va posar en pausa les aspiracions internacionals d'Alcaraz, que està ara immersa en la lluita per passar el primer tall dels Oscars. La sort, però, sí que va somriure l'altre film català, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, que va recollir l'estatueta a millor comèdia europea de l'any. Ho va fer acompanyat del seu productor, Jaume Roures, que precisava que el seu film no és ben bé una comèdia.
The good boss is a drama, it's not a comedy, it's a drama.
It's a mistake.
Gracias a Fernando por estos 20 y pico de años de trabajo, amistad, etc. Tu padre, esté donde esté, continuará estando orgulloso de ti.
Penélope Cruz, que estava nominada millor actriu per Madres Paral·leles de Pedro Almodóvar, tampoc es va endur el guardó. En el seu lloc se'l va emportar l'actriu de Luxemburg, Vicky Krieps, pel Corsage.
D'aquí una estona saludarem a Jaume Roures per felicitar-lo pel premi de millor comèdia, malgrat el que sentíem ara, que negava la major només rebre el premi. Això no és una comèdia, és un drama. Bé, mentrestant, el que dèiem, una nit llarga també a bona part de Catalunya, amb festa grossa arreu del país, per les últimes hores amb la classificació de la selecció del Marroc a les semifinals del Mundial, amb milers de catalans d'origen magrebí o directament immigrants que han sortit als carrers per celebrar aquesta fita històrica del futbol africà que mai abans havia arribat a les semifinals d'una Copa del Món. Així sonava ahir al vespre al centre de Barcelona. A l'entorn de la Rambla, de Canaletes, de Plaça Catalunya, també al centre de, per exemple, Manresa. Hem escoltat un tast de les celebracions que s'han produït, com dèiem, arreu de Catalunya, després que la selecció del Marroc eliminés Portugal i s'ha convertit en la gran fita internacional esportiva del cap de setmana en aquests quarts de final del Mundial. Quim Salvador.
Sí, per 1-0, un gol del davanter del Sevilla, Youssef En-Nesyri, a les acaballes de la primera part, i actuació destacada del porter Yassine Bounou, també sevillista i exjugador del Girona, per contenir els atacs portuguesos durant tota la segona part.
Muy difícil encontrar las palabras para describir ese momento. La verdad que impresionante el trabajo del equipo, el aliento de nuestra gente. Es muy, muy difícil, no sé qué techo va a tener ese equipo, porque ya vimos que pudimos sacar todos los partidos hacia adelante, un jugador lesionado hoy, y es increíble.
Sens dubte, una de les imatges del dia que recullen tots els diaris són aquestes celebracions al carrer dels afeccionats marroquins, per exemple, a la portada de La Vanguardia, amb aquesta multitud envaint Canaletes. Però què en diu la premsa marroquina del partit d'ahir, Víctor Vives?
Doncs Le Matin titula qualificació històrica dels lleons de l'Atlas per les semifinals, una unió àrab i africana en l'alegria. Rue Vell diu els lleons de l'Atlas toquen el cel, segons la Vie Echo. Els lleons fan història i l'Opinió, jugant amb aquest apel·latiu de lleons, exclama increïble però cert. El Marroc clava queixalada a Portugal i avança cap a les semis. Les celebracions són també una de les imatges del dia. Le 360 diu que una eufòria mai vista s'apodera de la capital després de la qualificació. I un altre dels protagonistes és el rei del Marroc. Els digitals Febreyer i Alayoum subratllen que Mohamed VI rep les felicitacions dels líders mundials.
Avui que, si teniu ocasió, llegiu, perquè és una delícia llegir Ramona i Maric avui a La Vanguardia sobre el que implica aquesta selecció del Marroc, entre altres coses perquè 14 dels seus futbolistes no han nascut al Marroc. Són nascuts a Europa, Occidental, fins i tot a Amèrica, però les implicacions que té que persones nascudes en un altre país però d'origen d'un altre acabin formant bona part de la selecció del Marroc explica moltes de les coses que han passat en les últimes hores en aquestes celebracions a bona part d'Europa. El Marroc, evidentment que és el gran protagonista, la gran sorpresa d'aquest Mundial, buscarà fer la gesta encara més gran a les semifinals amb un rival que a més té tota implicació política i geopolítica com és França.
Sí, precisament contra França, que a més és, per si no hi ha prou ingredients, la vigent campiona del món. Una França que ahir es va imposar a Anglaterra per 2-1 en un partit molt competit amb gols francesos de Tchouaméni i Giroud. Kane va fer el gol anglès de penal i en va fallar un altre que hauria pogut portar el partit a la pròrroga. El França-Marroc es jugarà dimecres a les 8 del vespre, un dia abans, dimarts, la primera semifinal la jugaran Argentina i Croàcia.
Gràcies, Kim. I aquesta nit s'ha confirmat, ara que parlàvem del Mundial també, específicament de Qatar, ja us ho vam explicar ahir, però s'ha confirmat també que el Parlament Europeu ha suspès de funcions la vicepresidenta de la Cambra de Kylie, que és una de les detingudes per un cas de suborns, de presumpte suborn, de Qatar cap a aquesta institució europea. De moment, però, mantindrà el càrrec que va Kylie. Això després que ahir la policia, en una altra escena memorable, enxampés el seu pare fugint, el pare de Kylie, d'aquesta vicepresidenta del Parlament Europeu, fugint amb bosses plenes de diners en metàl·lic. Avui el jutge ha de decidir si deixen llibertat els 5 detinguts fins ara d'aquesta operació.
De moment, la suspensió de funcions de Kylie és l'única actuació que el Parlament ha fet respecte a aquest cas. Ahir la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, va limitar a assegurar que la institució es manté ferma contra la corrupció i que ha col·laborat plenament, diu, amb la policia i les autoritats judicials. Mentrestant, també augmenta la pressió a un altre dels detinguts, l'ex-eurodiputat socialista Antonio Panzeri. Ahir un tribunal del nord d'Itàlia va confirmar la detenció de la seva dona i el seu fill, després que a l'escorcoll al domicili familiar la policia hi va trobar 600.000 euros en metàl·lic i regals d'alta gamma.
I pel que fa a la política espanyola, Esquerra i el PSOE continuen negociant la reforma del delicte de malversació. De fet, avui explica tant La Vanguardia com El País que el PSOE i Unides Podem presentaran demà una proposta que afegeix un nou tipus de malversació per castigar els casos en què hi hagi desviació pressupostària dins l'administració pública. La idea dels partits del govern espanyol és que el desviament de fons públics dels líders del procés no quedi impune, no quedi sense càstig.
La intenció dels dos partits és que no hi hagi cap supòsit de malversació sense pena per evitar el rebuig social que podria tenir, si no, la reforma. Segons La Vanguardia, el nou delicte que volen introduir PSOE i Podem tindria condemnes de fins a 4 anys de presó i 6 d'inhabilitació. D'aquesta manera, explica el diari, rebaixaria la pena màxima aplicable als càrrecs processats que, segons el Codi Penal actual, preveu fins a 6 anys de presó i 10 d'inhabilitació. Esquerra, però, sí que demana deixar sense pena els casos en què la desviació de diners públics no sigui per enriquiment personal ni interessos particulars. El govern espanyol, però, insisteix que no acceptaran cap reforma que comporti beneficis pels condemnats de corrupció ni suposis despenalització de l'ús indegut de fons públics.
Vamos a estudiar todas las enmiendas de todos los grupos políticos que están representados en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, los ciudadanos saben perfectamente cuáles son las líneas rojas del Partido Socialista. Y es que nosotros nunca apoyaremos absolutamente nada que suponga ningún beneficio a aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política.
És el que deia ahir públicament la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría. Mentrestant, el PP continua atacant el president espanyol. La portaveu dels populars, Cuca Gamarra, assegura que aquesta reforma només busca mantenir Pedro Sánchez al govern.
El PP, que també carrega durament contra la iniciativa del govern espanyol de mirar de canviar les majories de renovació dels òrgans judicials, en una entrevista que van portar del diari El Mundo, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez d'haver-se apoderat, diu, de les institucions des del govern i demana que convoqui eleccions anticipades com abans millor.
El líder de l'oposició creu que els socialistes han dut al límit la tàctica de pactar una cosa amb uns i al contrari amb uns altres. A més, la gota que ha fet vessar el got ha estat, diu Feijóo, la coacció als jutges per reformar el poder judicial. Per això, creu que cal convocar ràpidament eleccions avançades. Ara bé, fuig un cop més de la proposta de Ciutadans i Vox de fer una moció de censura. Diu que, ara per ara, és impossible que prosperi perquè no surten els números. Per cert, que ahir el PP va anunciar que presentarà recurs d'empara davant el Constitucional per precisament frenar aquesta iniciativa de Sánchez de canviar les majories per renovar els òrgans dels jutges.
I avui que les temperatures han baixat de valent, ara de seguida ho preguntarem al Martí Oliveres, el govern espanyol torna a insistir que no hi haurà talls en el subministrament elèctric aquest hivern a l'Estat. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ho diu a l'Ara.
España cuenta con una capacidad eléctrica muy superior a la demanda, cuenta con una diversificación de proveedores de gas y con una capacidad de acogida de gas natural licuada como ningún otro país de la Unión Europea y con una capacidad de refino, diversificación de proveedores de petróleo y derivados de petróleo muy importante. Por tanto, no tenemos un problema de suministro en ningún caso.
Rivera, que també parla sobre l'hidroducte, aquest conducte d'hidrogen verd, l'H2Met, que ha d'anar des de Barcelona fins a Marsella, i obre la porta que sigui el primer de molts que connectin diversos països europeus. I, de fet, remarca que serà una inversió a Catalunya amb llocs de treball i més activitat industrial. Mentrestant, abans de passar el temps, el trànsit preveu avui una operació tornada complicada que posarà punt final al macropont de la Puríssima. Calcula que a partir del migdia fins a les 9 del vespre tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona 250.000 cotxes, que són la meitat dels que van sortir entre dimecres i dijous.
De nou s'espera que les carreteres que comuniquen amb la muntanya i també l'AP7 siguin les que acumulin més trànsit. Per fer més fluida la tornada, els camions no podran circular per aquesta autovia entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. També hi haurà carrils addicionals entre Granollers i Montornès i entre Vilafranca i el Papiol. Precisament ahir ja hi va haver problemes a l'AP7. Un camió va volcar a l'alçada de Maçanet de la Selva cap a 3:45 de la tarda i això va provocar retencions i cues en sentit nord durant unes 6 hores.
Pràcticament 7:45 del matí. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, quina caiguda de temperatures aquesta nit, eh?
Sí, toca abrigar-se de valent abans de sortir de casa perquè l'ambient és de ple hivern. Podria ser perfectament ja, doncs, festes nadalenques, dia de gener, febrer, glaçades extenses i intenses al nord del país. A la costa també ha refrescat de valent, temperatures a tot arreu, per sota dels 10 graus. Per tant, jaqueta gruixuda imprescindible, guants, bufanda, i a l'espera d'un canvi de temps, està nevant a les muntanyes de Terol i Castelló, i més tard, ja a les 8, 9, 10, a mesura que avanci el matí, ho pot fer a les muntanyes de l'interior de l'Ebre i Tarragona. Ho anirem seguint perquè tenim aquest fred instal·lat i es trobarà, doncs, amb aquesta massa de núvols i de pluja que pot ser en forma de neu a partir d'uns 700-800 metres. En tot cas, nevades anecdòtiques on es produeixin, i després de la mà començarem la setmana també amb noves precipitacions.
Ara és 7:45 del matí.
La música resplendent de Händel torna al Palau de la Música Catalana amb el majestuós oratori El Messies.
Dijous 15 de desembre gaudeix d'una vetllada de celebració, recolliment i generositat coral amb el cor de cambra del Palau i l'orquestra de l'Òpera Royal de Versalles sota la batuta de Franco Fagioli.
Un monument musical dins d'un monument arquitectònic.
Entrades a palaumusica.cat.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi, opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
68.100.68100 de la sèrie 26026.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
L'altre dia, sentint la ràdio, una mica més, no em fot un pinyo amb el cotxe. Operació de la policia alemanya. Arresten 25 persones acusades de preparar un cop d'estat en tota regla. Armes llargues, execucions i formació d'un govern ad hoc. Els detinguts pertanyen a un grup d'exmilitars d'ultradreta i se'ls acusa de terroristes. Us imagineu? Cop d'estat alemanya. Direu que amb l'entrada al Capitoli als Estats Units ja ho havien vist tot. Doncs si arriben a entrar al Bundestag, al Parlament, els monstres no només haurien ressuscitat, la moral democràtica mundial se n'hauria ressentit, i molt. Quan vaig sentir la notícia, em va venir al cap la pel·lícula Les Nedadores, on unes refugiades sirianes surten del seu país i celebren que Alemanya obri les portes a refugiats i refugiades. Parlem de l'any 2016, any olímpic. I just 12 mesos abans, Angela Merkel era la primera cap d'estat acollint refugiats que sortien del seu país empesos per guerres de tota mena. Finalment, aquell any, el CIO crea un comitè olímpic de refugiats i una de les sirianes protagonistes aconsegueix la medalla d'or. Bé per la nedadora, bé pel coi i sobretot bé per la Merkel i la seva política d'acollida. Els nazis mai ho perdonaran. Ara ja se sap que a l'entramat colpista hi ha una jutgessa lligada al grup Ultra. Quina cosa tan estranya. Per cert, l'estratègia de comunicació del PP se centra en lligar la detenció dels colpistes alemanys amb el trato dado a los golpistas independentistas. Perquè el referèndum va ser un cop d'estat, oi? En tinc coneixement d'alguns i concretament he viscut de ben a prop el de 1981. Sempre hi ha armes pel mig. Tot és embrutar i embrutar, i així comencen els cops d'estat de veritat. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Deixeu que els del Via Lliure també ens agrada viatjar, com ho esteu fent alguns de vosaltres. Ho hem fet al llarg de les últimes temporades amb el Mur de Viatge i aquest any buscant nous horitzons. I en aquest cas coincidint amb el 150 aniversari d'una publicació d'una de les novel·les essencials de la literatura mundial, com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne. Aquest any al Via Lliure fem
La Volta al Món en 80 llibres.
80 llibres. Cada dia, per tant, la proposta d'una lectura, d'una novel·la i d'un viatge, per tant, a un país diferent al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui etapa número 29 del viatge. Ahir ens vam quedar a l'Azerbaidjan. Avui anem fins on?
Al Vietnam.
Avui, per tant, rumb cap al sud-est asiàtic, a un país que té història turbulenta i, a més, recent, com és el Vietnam. Amb quin llibre, Víctor?
La princesa i el pescador, de Minh Tran Uy. Ella és una novel·lista francesa, però d'ascendència vietnamita, que treballa en una prestigiosa revista literària de França, a més col·labora en programes de la tele francesa especialitzats en literatura. Ha estat premiada o nominada en diversos guardons, com el mateix Goncourt, i ha rebut la distinció de cavallera de l'Ordre de les Arts i les Lletres. La protagonista del llibre que ens ocupa és La Lan, una jove francesa també de pares vietnamites, que no sap gran cosa del país d'on ve la família i en realitat tampoc s'hi ha interessat mai gaire, però en un estat d'Anglaterra coneix un noi poc més gran que ella, que és exiliat del Vietnam, i a través seu la jove es comença a interrogar sobre els seus orígens. Alhora també es comença a enamorar d'ell.
Per tant, és una novel·la de redescobriment del Vietnam a través de la mirada d'una part de la migració de segona generació que no té contacte amb el Vietnam. Per tant, és un redescobriment del país.
Exacte. La protagonista arriba a entendre per què els seus pares sempre han estat hermètic sobre els motius de l'exili, no en parlen mai, aprèn el que van significar la guerra d'Indoxina, la guerra del Vietnam i després el règim del Partit Comunista, i com tots aquests episodis van destrossar tantes famílies, començant per la seva mateixa. També ens endins en la cultura i el folklore vietnamites, amb contes com el que dona nom al llibre.
Doncs avui, en aquesta Volta al Món amb 80 llibres, a l'etapa número 29 del viatge, ens anem anant fins al Vietnam. Si us interessa, la novel·la es diu La princesa i el pescador, de Minh Tran Uy. Trobareu la informació, si no heu pogut prendre nota, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Maria García, bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 11 de desembre, farem una reculada musical. Fins a quin 11 de desembre?
El de fa mig segle.
Doncs viatge 50 anys enrere, l'any 1972, amb música dels Stones. Dia de publicació d'algun disc o d'alguna cançó?
Efectivament, d'un àlbum. Concretament el More Hot Rocks, que va ser l'11 de desembre de 1972 quan el van publicar, i va arribar després de l'èxit que van tenir amb el Hot Rocks 1964-1971. En un principi, en aquest segon àlbum, havien de presentar cançons inèdites o temes que havien descartat anteriorment, però finalment van decidir fer un altre recopilatori amb grans èxits de la seva carrera, tot i que també van incloure diversos temes que fins aleshores no estaven disponibles als Estats Units, ja que només s'havien publicat en el Regne Unit. Inclou 25 cançons, entre les quals la que sentim de fons, The Last Time.
Després de 35 anys torna al Liceu Il Trittico. Suor Angelica, Giannis Kiki i Il Tabarro. Tres òperes breus en l'obra més ambiciosa de Puccini. A partir del 27 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
El Nadal a Mataró ho té tot. Una gran fira de Nadal i un tió gegant. Botigues plenes de somnis i mercats i restaurants per fer les delícies de tots. Té pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. El Nadal a Mataró ho té tot. Vine i aparta 30 minuts gratis. Visit mataró.cat.
T'esperem el diumenge 18 de desembre a la 6a edició de la cursa Barcelona en marxa contra el càncer, al Parc del Fòrum. Col·labora amb l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La teva inscripció ajudarà la recerca contra el càncer. Inscriu-t'hi a barcelonaenmarxa.org. Aquesta cursa la guanyem entre tots. Tu, per qui corres?
Amb l'avituallament oficial sostenible d'Aigües de Barcelona.
I aquesta hora del matí ja sabeu que és aquella hora entre plàcida i intempestiva, l'hora que ens encanta perquè encara tot és construïble, encara tot es pot muntar i es pot deixar destrossat o es pot deixar ben arregladet en una jornada com la d'avui, en un diumenge al matí en què ens desplacem com cada diumenge, aquest raconet especial que tenim els del Via Lliure, que és aquest carreró empedrat d'una ciutat desconeguda, al final del qual hi ha un edifici sense pretensions arquitectòniques de cap tipus, però que, creuant la seva porta, ens immerseix dins d'un món d'autèntiques meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta, expectant sempre, un dia vindrà en bastó, perquè fa de senyor, l'Albert Berlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Bon dia.
Tens bastó, no?
De... Sí, home, una col·lecció de bastons tinc jo. Sí, sí, però me'l reservo per... Home, tampoc no passaran molts anys, eh? Però sí que me'l reservo per al moment en què arribi el dia, arribi un dia jo feliçment jubilat i digui, va, a veure, quin bastó agafarem avui? Llavors hagi de ser, diguem-ne, el punt, diguem-ne, de màxima intensitat emocional, de dir, a veure, quin és aquest bastó que farem per anar a donar una volta.
Però no és necessari fer-se gran,
No, és que no necessitaré, perquè aquí, jo em sembla que la gràcia està en que utilitzis bastó sense necessitar-lo. Jo diria que és la gràcia aquesta, eh?
Sí, bé, sí. Trobes bé o no?
Ha molt passat, bé, ha passat
aquest, bueno, aquest aqueducte que no s'acaba mai.
Ostres, tu.
Avui es tanca ja i vinga, tota aquella gent que sortosament hagueu tingut dies de festa, doncs mira, ja toca però que sapigueu que demà heu d'anar al col·le ja. O sigui que...
Sí, però ha passat rapidíssim, no?
Ostres. Sí, home, sí.
Noi, els dies de festa, tu, i els dies que no, alguns que han fet pont i tot això.
I Nadal, ja... aquí al costat,
ja,
eh?
No, ja demà de Nadal, eh? Ja. I demà passat Carnaval, eh? I ara. La setmana que ve ja Sant Joan, eh?
Ara. Vull dir que... Aita. Bueno, escolta, tu sí que ja deus tenir tota la decoració nadalenca, no? Això sí.
A casa sí, no, vale, no, a casa, vale. Pensa que a casa fa dues setmanes que vale, ja tenim l'arbre muntat. La setmana passada va venir, i tenim, evidentment, el calendari d'advent, que en tenim tres de calendaris d'advent.
Això també, quan hi ha criatures, mai, es van multiplicant.
Sí, clar, i llavors, clar, que si les gominoles, que si les xocolates... Llavors el tió l'hem tingut, ens ha arribat ja fa també uns quants dies a casa. Llavors... Vull dir que tot el pessebre també. A més, clar, com que són dos nens, dos pessebres i dos... clar, tot ho tenim per duplicat. Però vaja, que és molt maco tot plegat. Escolta, sí, l'altre dia pensava, quan vam muntar l'arbre, vam dir, ostres, aquest arbre, clar, vam comprar ja fa uns quants anys, i dic, ostres, aquest arbre, si pogués tenir una càmera dintre de les seves branques i ens pogués mirar any rere any, en el fons seria una radiografia perfecta de l'evolució de tots els Nadals que hem passat junts.
Sí, noi.
De quan els nens no hi eren, de quan eren molt petits, de quan han anat creixent. Vull dir que, en el fons, aquests objectes que els anem traient any rere any són muts testimonis, però privilegiats també testimonis de la història d'una família. Mm-hmm. Vull dir que això no deixa de tenir la també la seva gràcia, no?
Total, total. Bé, anem a treure-li la pols a la, a la bústia, a veure què hi ha, què podem treure.
He agafat dues cartes, les dues estan datades també al mes de novembre, principis, i atenció, perquè una he detectat que pot contenir una felicitació de Nadal.
Alarma.
No perquè hi hagi...
Alarma Nadal. Botó.
No perquè hagi activat el tresina.cat, sinó perquè al sobre i es veu una, un ninú de neu dibuixat.
Home, no, no ha sigut...
No és allò que diguis, molt perspicaç, jo tampoc no massa, Vull dir, no és allò Sherlock Holmes, no massa,
I d'on arriba?
Doncs mira, ens arriba des d'Esplugues de Llobregat, i anem a procedir a la seva obertura. Ens l'envia la Lídia Ruano. Lídia Ruano, aquesta...
Em sona
aquest nom, sí. No sé si ens ha escrit en alguna altra ocasió. Traiem de dins, efectivament, un sobre amb una felicitació molt maca, d'un nino... No és Ferrandis, però podria ser perfectament aquests ninos tan macos que feien Joan Ferrandis, amb molta tendresa, un ninot de neu que està mirant...
Per les felicitacions de Nadal,
Recordem, per aquestes... Per, Nadal,
per les crismes, diguem-ne, el Ferrandis era la persona clau en tot aquest...
El rei.
Sí.
Era el rei. I podem llegir el següent. He volgut escriure avui, 6 de novembre, aquesta... Imagina't, 6 de novembre,
Mira.
He volgut escriure avui, 6 de novembre, aquesta felicitació de Nadal perquè la rebis a temps. Soc l'espluguina que et va escriure... Ah, mira, et va escriure fa temps per explicar-te que encara escric postals de Nadal als meus amics.
Veus?
Em fa feliç, malgrat molt poques em responen, però què vols? A la meva edat continuo pensant que les xarxes socials són massa fredes. Gràcies al programa, el segueixo fidelment, i llavors aquí hi ha una petita poesia de Martin Luther King, que podem llegir, hem après a volar com els ocells i a nedar com els peixos, però no hem après l'art senzill de viure junts com a germans. Molt bones festes de Nadal per a tu i la teva família i el teu company de programa, la Lídia Ruano, des de Barcelona, com hem comentat, des d'Esplugues. Cada Nadal veig el Que bello es vivir.
Hombre!
Esplugues, 6 de novembre del 2022.
Clàssic, com el Beurlegui, que la veu
com cada, Beurlegui, cada Nadal. Clar que sí. Doncs mira, aquesta amable oient, que és la Lídia Ruano. I l'altra carta que ens arriba és una carta que ens arriba des de Barcelona i ens l'envia un tal Jordi Jaume Carrera des de la ciutat comtal, com es deia anys enrere. Accedem de dins una carta també manuscrita i podem llegir el següent. Estimats, no podràs imaginar-te la il·lusió que em fa escriure't aquesta carta. Us vaig descobrir un dissabte al matí i ho recordaré tota la meva vida. Aquell divendres de març del 2019, a la feina, ens van dir que no podíem treballar i estar-nos a casa per la pandèmia del Covid-19. Vaig espantar-me molt, crec que tots vam trucar als nostres propers i rebre una mica d'escalf familiar i amistat. Soc de molt matinar, de poc dormir, i aquell dia estava al llit i va començar en mi un costum d'escoltar el Via Lliure d'en Xai Bundó. En aquells temps vaig haver de fer un canvi a la meva vida, després d'haver-me separat del meu company de 15 anys de relació i sortir amb una mà al davant i una altra al darrere. Vaig compartir habitació amb el meu amic Marc. Pagava 350 euros per l'habitació, li vaig pagar 6 mesos per avançat i d'aquesta manera vaig poder estalviar fins poder comprar-me un piset a la Barceloneta. Dic que és el meu refugi, són 23 metres quadrats i l'he muntat tot jo solet. Us podria dir tantes coses fantàstiques que he superat, com tanta tristor també que he passat des que ara fa 4 anys vaig deixar el meu estimat company i que mai l'oblidaré. Però quan l'amor s'apaga, sóc dels que pensa que és millor marxar. Com us deia, aquell primer dissabte de pandèmia va ser màgic, sols al llit i tapat amb la manta a una habitació de no més de 6 metres quadrats. Diumenge va ser inoblidable a l'escoltar el Besar de les Sorpreses. Les vostres veus m'han captivat. No hi ha cap de setmana que no us escolti. No hi ha cap de setmana a la Cerdanya o de Calella que valgui els moments que em regaleu. Al separar-me vaig perdre el sortir els caps de setmana i avui he guanyat el plaer d'escoltar el que seria per mi un dels millors programes de la meva vida. Si us plau, escriviu el Besar de les Sorpreses, tots tenim molt a escriure i que en Biorlegui doni veu als vostres sentiments. Petons i abraçades a tot el teu equip, Xavi Bundó, Jordi Jaume, Carrera, des de Barcelona.
Des de Barcelona, des de la Barceloneta, des d'aquest pis de 23 metres quadrats.
Perdó, bueno, sí. Aquest és el que va anar a viure a la Barceloneta, però ell ens escriu ara des de Barcelona, vull dir que podeu haver canviat una altra vegada a domicili, deduïm, eh? Vull
bueno,
dir que
la Barceloneta és dins de Barcelona, per tant, no ho sé.
Sí, també és veritat, sí.
Però en tot cas, el Jordi Jaume és una carta emocionant, amb història
molt maca, molt
personal,
maca, eh?
I escolta, i el que diem sempre, no? També la ràdio arriba en moments determinats i en persones determinades en circumstàncies molt concretes que no són calculables des d'un estudi de ràdio, per tant, des d'aquí ens sentim molt, molt, molt honorats amb missatges com aquest que ha arribat del Jordi Jaume Carrera. Moltíssimes gràcies a ell i a la Lídia, que també ens escrivia des d'Esplugues, i a tots els que ens seguiu escrivint, podeu seguir-ho fent, també amb felicitacions nadalenques, que encara ens queden unes setmanes per acabar aquest 2022. On ho heu d'enviar? Doncs bé, com sempre, l'adreça habitual, Via Lliure, al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal, número 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre, el compromís és l'habitual. Llegirem totes les cartes per antena, el Berlegui, i les respondrà ell mateix una per una. Bé, deixem passar pel comprovar el... Sí, és allà, el Berlegui Express. Cap on anem?
Doncs mira, avui tornem a fer una mica d'arqueòlegs, que ja saps que és una cosa, sí, que a mi m'encanta, en part per la influència de l'Indiana Jones. No ens
posem,
enganyem, ara no ens enganyem.
Ens posem salacó, per tant?
Sí, però no cal, és que serà una cosa de molt de passo que tampoc, Xavi,
bueno.
Vull dir que... Sí.
Però,
marxem,
és,
els...
però és important per sentir-se part,
sí,
de la
però,
cosa.
Però mira, et poses, sí, la gorreta, et poses aquella mena de motxilla, ostres, et poses, clar, et deixes la barba de dos o tres dies, no? Té un punt així més o menys aventurer, no? Mira, avui marxarem a sud d'Itàlia, a la província de Salern, a una antiga ciutat anomenada Paestum, que va ser fundada als vols al segle VII abans de la nostra era i que va ser destruïda pels sarraïns fa més de 1000 anys. En aquesta ciutat encara es poden trobar construccions gregues i romanes, i un arqueòleg italià, un tal Mario Napoli, va trobar fa més de 50 anys una de les tombes més espectaculars i sorprenents del món antic, de la que se n'ha parlat ara fa molt poques setmanes. Es tracta de l'anomenada la tomba del capbussador. Estàs a punt?
Sí, som-hi.
Doncs apa, som-hi. Ja hem arribat.
Bueno, escolta, perquè és pues tot fosc aquí, Berlegui, home.
Clar, perquè són...
Xato, encén la llum del mòbil, com a mínim.
Home, espera't.
A veure, home.
Espera, que em sembla que està per aquí. A veure, marxa, que encara estem perduts.
Molt Indiana Jones, i aquí no en sents ni una trista espelma.
Espera, que tinc el plànol aquí, sí. Coita, mira, a veure, sí, a veure... Mira, per aquella zona d'allà, sí.
Bueno, sí.
Mira, a veure, a part d'això, a veure...
No saps ni què diu el plànol aquest.
Què?
Has de saber què és de què diu el plànol.
A veure, deixa'm posar-me una mica seriós,
no
Xavi.
Veu,
va, a veure, contempla això, es pot passejar amb tranquil·litat per un lloc que no només està carregat d'història, sinó que també, evidentment, a veure, ens convida a reflexionar sobre la futilitat de tota vanitat humana, no? O sigui, saber que aquí fa més de 1.500 anys hi havia vida no deixa de ser com una mica emocionant, no?
Sí, sí.
I, a veure, espera't. Aquí, coi, mira, aquí, mira. Aquell lloc d'aquí, aquí, a l'any 1968... Va. Es va trobar aquesta tomba que deia que és la tomba del capbussador, que està datada entre fa 2.400 i 2.000, això mateix, 2.700 anys. I rep aquest nom del capbussador perquè el taüt, que està elaborat amb lloses de pedra calcària, a les parets interiors de la tomba estan pintades. Uh-huh. Hi ha una escena d'una mena de celebració on hi ha diversos joves que estan bevent i parlant recolzats en el triclinium. Ja saps, aquella mena de sofà, una mena de xeslong, per entendre's.
Aquella xeslong de Dantes.
Ah, això, de Dantes, això. Però el que crida l'atenció és la tapa superior de la tomba on hi ha pintat un noi despullat que just acaba de saltar d'unes columnes per capbussar-se l'aigua. La seva imatge, diguem-ne, que està suspès a l'aire, eternament, des de fa més de 25 segles, i es creu que el difunt podia ser aquest noi dibuixat que devia morir, doncs, jove. Actualment, a veure, aquí no hi ha cap tomba ara, eh? La tomba es pot trobar al Museu Arqueològic Nacional de Paestum. Uh-huh. Però dic tot això perquè fa poques setmanes l'editorial Crítica ha publicat al nostre país un llibre que es diu El nadador de Paestum, Juventud, Eros i Mar en l'Antigua Grècia, que ha escrit l'arqueòleg alemany Antonio Holscher, i on s'analitza aquest fresc. arribant a la conclusió que, més enllà de la sensualitat de tot plegat, perquè, a veure, en el fons aquest fresc és molt sensual en el sentit etimològic del terme, que juga amb els sentits, doncs aquest capbussament, en el fons, no deixa de ser una metàfora de la vida. Quan morim, ens capbussem en una altra realitat, en aquest cas al mar, talment com aquest xicot, una vegada, doncs, a l'Eros i al Tànatos units. El llibre també es descriu que tot el que van trobar a la tomba, les restes humanes de qui va ser enterrat, en molt mal estat, això sí, i entre algun altre objecte personal, quelcom certament sorprenent, la closca d'una tortuga.
Ah.
I això ens inspira per dedicar un nou Besar de les Sorpreses, el número 285, a aquest animal estrany i fascinant com pocs. Avui, doncs, la té. La té de tortuga.
Es veu que va a poc a poc,
I es veu que molt també, ràpid no...
També et diré que ara m'ha sorprès, perquè com que d'animals n'hem parlat d'uns quants,
sí,
la tortuga, que és un ésser fascinant, no l'havíem tocat?
Doncs no.
Carai.
No. Mira, fa 3 setmanes hem tocat gripaus, que també, home, un animal un pèl culiar,
ara,
no és?
Ara.
Hem parlat de tot, hem parlat de prop de 30 animals, és que de 30 animals hem parlat per aquí, no? I sempre més o menys hi ha el mateix, no? Els animals els hi atorguem una personalitat que ve molt lligada doncs, amb les qualitats antropomòrfiques que els hem encolomat atenent sobretot el seu físic o el seu comportament. I amb les tortugues tenim un clar exemple, les coneixem per la seva lentitud,
sí.
Allò de quantes vegades hem sentit allò de ets més lent que una tortuga, o ets més lent que el cavall del dolent, Però també, evidentment, les tortugues són conegudes per la seva longevitat.
Ah, perquè viuen moltíssim, no? Diu que hi ha tortugues que han arribat a més d'un segle,
sí,
o uns quants,
tot.
De fet. No?
Sí. Les tortugues són un ordre dels sauròpids que tenen un tronc tancat en una closca, se'n coneixen 353 espècies, i n'hi ha de terrestres, de marines i d'aigua dolça, i també de tota mida, des d'aquelles que són mascotes i que tenim a casa en un aquari, d'aquelles que semblen que tinc una bufanda quan treuen el cap, a grans com les de Galápagos, amb closques que poden medir 1,5 metres. Tot i que la tortuga més gran de la que es té constància és una que va viure fa prop de 5 milions d'anys i que tenia una closca de 3 metres.
Què?
Tu és el que són 3 metres?
Hosti, que bèstia.
3 metres i un pes de 1.100 quilos.
Mare,
o sigui, allò que es diu, no, és que les tortuguetes tenen la seva pròpia casa incorporada.
Sí.
Aquesta no tenia la casa, aquesta tenia un apartament aquest. Vull dir que un edifici de pisos aquí, Vull dir que... Bé, i com cada animal que ens ha acompanyat des dels orígens dels temps, la tortuga està carregada de mitologia.
I en el cas de tortuga, la qüestió etimològica, que sempre és una cosa que ens interessa i que és important a l'hora de definir un concepte, què diu,
doncs
què ens diu sobre la paraula?
És fascinant, perquè la paraula tortuga prové de la paraula llatina tartacus, que vol dir habitant del Tàrtar, és a dir, aquella zona que està més enllà dels inferns.
Hosti.
El Tàrtar era a l'infern dels inferns. I la relació s'explica perquè s'associava les tortugues, que viuen a l'alfang, recordem, amb el mal. Però també hi ha una altra història on se'ns diu que fa molts i molts anys, quan els animals parlaven i els homes callaven, Quelona, que era una ninfa que va ser convidada al casament de Zeus i Hera, no hi va voler anar perquè deia que tenia coses a fer a casa seva. I aquest menyspreu va rebre el seu càstig. El mateix Zeus, des de l'Olimp, va baixar i va transformar aquesta ninfa, fent que per sempre més la ninfa no pogués sortir mai de casa. I per això la va transformar en tortuga, un animal del que es diu que sempre porta la casa a sobre. I per cert, el nom de la ninfa, Quelona, va passar a ser sinònim de tortuga, els calonis.
Ostres, tu.
Què et sembla?
Boníssim.
Perquè llavors algú digui que la mitologia no serveix de res.
Sí, exacte.
En canvi, les cultures
que també, per
orientals...
Altra banda, per altra banda, Zeus, que és un déu, té uns comportaments tan humans...
Sí.
Perquè aquesta idea de convidar algú a un casament i que no s'hi presenti i agafar una enrabiada és molt, molt humana, Molt poc, molt poc divina,
Però l'altre també es podia inventar alguna altra excusa, perquè,
sí.
Ui, no tinc molta feina a casa.
Sí,
home,
sí.
Inventa't una excusa que coli més.
No puc.
Estem parlant del casament de Zeus i d'Hera, que era el casament més gran, o sigui, no era el casament del siglo, era el casament de totes les eres geològiques.
Sí.
Home, ja t'hi podies trobar una excusa que fos millor, no? Vull dir que... Bé, en canvi, les cultures orientals, com la xinesa, per exemple, les tortugues simbolitzen la saviesa,
clar,
la immortalitat per la seva longevitat i l'esperit també creador. A la mitologia hindú es creu que el món descansa sobre les esquenes de 4 elefants que estan sobre la closca d'una immensa tortuga. Però anem a un dels trets característics dels calonis, la seva lentitud. Mm-hmm.
sense saber si existeix algun animal més lent, deu estar empatat, amb la tortuga, no crec que siguin
home,
molt...
Home, no hi ha en castellà, que són els perezosos, que crec que en català també rep el mateix nom, no sí. Seria també un animal més o menys semblant? Dic jo, no sé, eh?
Sí, és possible. Jo tinc la impressió que aquells directament ni es volen moure, ja. O sigui, no tenen cap mena d'intenció, no? O sigui, la tortuga sí que fa uns esforços per arribar als llocs. O sigui, no és una qüestió d'actitud, eh? Després, clar, potser competiria amb el cargol, però tens la impressió que el cargol també caminava una miqueta més ràpid. O no, bueno, no ho sé. No, hi ha, sempre hi ha una competició, hauríem de... La competició dels lents.
Jo diria que més que la lentitud, la tortuga ha estat associada més al festina lente, que és una locució llatina atribuïda a l'emperador August, a lamentar-se de la irreflexió d'un dels seus comandaments en un camp de batalla que li va fer perdre, diguem-ne, un combat, i que podríem traduir com a poc i bona lletra. És a dir, el festina lente és això, no? El menjar poc i pa i bé, el que en castellà és el famós vísteme despacio que tengo prisa, o que en italià és allò tan, tan meravellós que és el piano piano si arriba lontano.
Bueno, saviesa sí que n'hi ha. Vull dir que la tortuga ha sigut això.
De fet, no és la lentitud el que es vol destacar, sinó el fet que les coses s'han de fer a poc, però que amb temps i amb perseverança s'acaba arribant a lloc. I això es veu a una de les fàbules més famoses d'Èsop, que va ser, recordem, un famós faulista que es creu que va viure als vols de l'any 600 abans de Crist, i amb una de les seves històries més conegudes, la de la llebre i la tortuga.
És un clàssic amb fortuna, també, no? Perquè diries que és un conte que continua explicant-se a les criatures.
Sí, sortosament no ha rebut les tisorades d'allò que és políticament correcte, que ara ens estem carregant tota la mitologia dels últims 2.000 anys. Però bé, aquí tenim la banda sonora del famós i deliciós curt de Walt Disney, que va portar la pantalla l'any 34, i on s'explica, recordem, la història de tots aquests animals que van apostar sobre qui guanyaria una cursa. Sembla que en principi, home, hauria de guanyar la llebre, però aquesta se'n refia, es posa a dormir, i la tortuga, que amb molta lentitud ha començat la cursa, l'acaba guanyant. La moral de la fàbula és clara. A la vida més important, sovint, que les aptituds d'una persona són les actituds en com afrontem els nostres reptes.
Bueno, ho compartim bastant, això, no?
Home, jo diria que completament, eh? I si la tortuga de la fàbula és famosa per la seva tenacitat, hi ha un lloc que va convertir-se en ben popular pels pirates. L'illa de Tortuga.
Sí que Beorlegui, o corres o et mengen, eh? Vull dir que, noi, a l'illa de Tortuga no hi ha punyetes, eh? Sí o no?
No, no, jo ja ni desembarcaria. Jo ja ens ho pagaria just al desembarcar i em matarien allà. No arribaria ni a la platja, jo, eh?
Hosti, noi.
Però vaja, quan parlem de l'illa de Tortuga...
Et passarien per la planxa abans d'arribar, eh?
Sí. Per l'imaginari col·lectiu i sobretot per aquells que hem crescut en pel·lícules de pirates i novel·les de Salgari, l'illa de Tortuga ens aboca un bastió de bucaners, de filibusters, on els recluten pirates en bars i tavernes de pèssima reputació...
El pitjor de cada casa, sí o no?
Perdona, què?
El pitjor de cada casa.
La flor i nata, el pitjor de cada casa, eh? On la paraula no val res, la vida d'una persona encara menys, i on, home, sí, entremig de platges paradisíques i grans palmeres a cada 2 metres, els pirates devien enterrar, doncs, els seus tresors incautats, no?
Però l'illa de Tortuga en si existeix?
Sí, és que l'illa de Tortuga existeix. Pertany a Haití i va ser batejada així per Cristòfol Colom en el seu primer viatge a Amèrica, l'any del senyor de 1492. Però no perquè hi trobés tortugues, sinó perquè una de les seves muntanyes té forma de closca de tortuga.
És que, de veritat, tenim aquesta cosa de... Bueno, clar, és que és molt difícil posar noms, també, eh?
Llavors,
i segur que és interpretable la idea de que la muntanya té forma de closca de tortuga.
Clar, ara jo imagino la conversa de Cristòfol Colom amb el seu, què sé jo, el seu lloctinent o el seu almirall. Què et sembla? Le llamamos la isla de tortuga? ¿Por qué? Porque se parece una tortuga. Una tortuga? Però què dices? Però com va parecer una tortuga?
Passa. Crec que, de totes maneres, és una illa que podríem visitar amb el Berlín Express algun dia, sí o no?
Jo diria que sí, però no és... O sigui, tot allò que m'he imaginat, Xavi, les palmeres, els pirates... Res, o sigui, no és els pirates del Caribe, això,
ja,
eh? Bueno. Qui va trobar un munt de tortugues en els seus viatges va ser, amb el vaixell Beagle, un il·lustre naturalista del segle XIX. perdó, he dit naturista, però és naturalista, eh? Mm-hmm. La turista sí una altra cosa, eh?
Sí, no.
L'autor, sí.
Al segle XIX ja hi havia naturistes?
Home, jo diria... No, jo em sembla que el naturisme arriba a finals del segle XIX, però vaja, estem parlant d'un naturalista, no naturista, eh? Estem parlant, evidentment,
potser,
de l'autor...
A veure, no ho sabem, que potser era un naturalista naturista.
Home, mira, i Adán i Eva van ser els primers naturistes de la història,
sí,
vull dir que
sí, sí,
no anem massa més enrere, eh?
Però en tot cas, és l'autor de l'origen de les espècies,
l'autor, no? De l'origen de les espècies. Estem parlant, evidentment, d'un dels llibres més revolucionaris mai escrits. Estem parlant de la figura de Charles Darwin.
No és de Darwin, la tortuga, o una de les tortugues més famoses de tots els temps?
Mira, ara ho explicarem perquè al darrere hi ha una certa llegenda urbana al respecte. Recordem, Darwin va estar 5 anys en un viatge científic, prenent notes sobre tota mena d'animals que anava trobant i que l'ajudarien a fer el seu famós llibre. Però l'obsessió anava molt més enllà, perquè no només observava els animals, sinó que també, atenció, se'ls menjava.
Ja hi som.
Aquesta afició, sí, aquest punt metafòric de tot plegat té un punt gairebé colonitzador, eh? Vull dir que...
Home.
Aquesta afició ja la tenia de quan va estudiar a Cambridge, que la va abandonar, això de menjar-se tot allò que estudiava, durant un temps, perquè quan es va menjar un mussol, que segons ell li va provocar una terrible indigestió, va dir, bé, si de cas això de menjar bitxos raros no ens hi posem. Però el cas és que quan va fer aquest viatge va recuperar aquesta tradició de menjar-se tot allò que estudiava i es diu que van passar pel seu plat tota mena de bèsties, entre les que hi havia armadillos, que és una mena de rosegador anomenat capibara, un puma i 48 tortugues gegants de les Galápagos, la carn de les quals sembla que va qualificar d'exquisita. Es diu que no se les va menjar seguides, una rere l'altra, sinó que les anava carregant al vaixell i les va anar degustant durant les setmanes següents. Una de les que possiblement no va passar pel plat de l'il·lustre naturalista va ser Harriet, la tortuga més longeva del món.
Aquí anem al tema. Aquí anem al tema, perquè tu ja
he
vist que ja m'has posat dubtes sobre el personatge. O sigui,
la
tortuga de Darwin, Harriet, què se'n sap?
Mira, el que sabem és, nascuda el 15 de novembre de l'any 1830,
bé,
mort el 25 de juny de l'any 2006.
176.
Va ser la famosa tortuga... Sí, sí, 176 anys, eh? Val. La famosa tortuga de les Galápagos. És la quarta tortuga més longeva del món, registrada per darrere de Tuimalilla, que va viure 188 anys, Jonathan, que té 190 anys i que sabeu que encara belluga, i Advaita, que va morir el 255 anys, tot i que això no és una dada oficial i, per tant, no ens la podem prendre massa seriosament. Durant 100 anys, fins al 1930, es va creure que la Harriet era un mascle, i per això l'anomenaven Harry, però quan es va saber que era femella, li van canviar el nom de Harriet. O sigui, imagina't, passen 100 anys, tothom anomenant-te Harry, i quan tens 100 anys diuen, no, oi
que
no, que és una nena, li han d'anomenar Harriet.
Però una cosa,
eh?
A veure un moment, Albert, sí, sí. O sigui, si no et
ningú
sabien ni tan sols el sexe, que com podem comprovar que és la mateixa? És que, de veritat, jo hi ha un moment que... Perquè igual sí que era, mira, Harry... I després va ser Harriet, saps què et vull dir? Va morir,
mira,
pel mig i vam seguir tirant.
Jo he arribat a la conclusió que les històries que són maques, aquelles històries que t'expliquen i que et fan passar per certes, millor que no les investiguis massa, perquè llavors tot acaba desmuntant-se. El que ens interessa saber és que la Harriet va ser una de les tortugues capturades per Darwin i que es van portar cap a Anglaterra, tot i que fa anys... que es creu que aquesta és una història apòcrifa. És a dir, que la que va morir a l'any 2006 no era la Harriet. El que sí que és cert és que durant prop d'un segle aquesta Harriet va viure a Austràlia, propietat de l'Steve Irwin, ja sabeu, el malaguanyat caçador de cocodrils. Te'n recordes, el caçador de cocodrils?
Sí, sí. Hòstia, fort, això. No el recordava, feia temps que no hi havia pensat en el caçador de cocodrils.
Doncs el que sí que podem assegurar és que Harriet ja vivia quan Camille Saint-Saëns va compondre una peça dedicada a les tortugues al seu famosíssim Carnaval dels Animals.
Animals que n'hem parlat en algunes ocasions perquè és fascinant,
sí.
Eh?
I tant, és una de les peces més conegudes d'aquest compositor francès, estrenada l'any 1886 i que en vida del compositor només es va tocar en intervencions privades, ja que, home, en Saint-Saëns la trobava només un divertiment o sense importància. A la peça aquesta que estem escoltant s'agafa el famós can-can de l'opereta d'Offenbach, però interpretada de manera molt lenta, simulant, evidentment, el lent pas de les tortugues. I acabem amb unes tortugues que de lentes no en tenien res i que en el seu moment van ser d'allò més famoses.
Ai.
Les famoses tortugues ninja.
Quin viatge al passat, de veritat,
sí, jo...
Tu no vas aquest xai,
molt de tortugues ninja, o què?
Sí, home, sí, en un moment del...
Sí,
perquè a més jo crec que va coincidir que la sèrie era bastant popular en el meu moment d'infantil i que després es va estrenar una pel·lícula molt blockbuster en el seu moment, que va coincidir en el temps, o sigui, es va quadrar tot molt bé i va haver-hi tota una generació que va viure el tema de les tortugues ninja d'una manera molt intensa, durant un temps. Sí. Mm-hmm. Molt lletges, per ser, però bueno.
Sí, molt lletges. Jo de veritat, ja sé que ara diguem tiquismiquis, però això que les tortugues es diguin Leonardo, Rafael, Michelangelo i Donatello, ho trobava una blasfèmia.
Perdona, però mira, et diré una cosa. Entenc per què ho dius.
Ara em diràs que la gent sabrà qui és Leonardo per la tortuga ninja,
mira,
no?
Mira, no, però no? Nens van descobrir alguns d'aquests autors a través de les tortugues ninja.
Amb tots els respectes,
o com a mínim
millor mantenir-los amb la ignorància. De veritat.
Home, si ha de ser per al que menja pizza i l'altre...
Si ha de ser perquè coneguin Michelangelo, perquè era una tortuga ninja, millor mantenir-los amb la ignorància.
Perquè pot passar, no? Que a més és... diguin que... No?
Sí, la tortuga ninja.
Aquesta obra de Leonardo da Vinci diguerà com la tortuga ninja.
Clar, mira, t'explicaré una brevíssima anècdota. Un viatge a Itàlia fa poc vaig anar a un lloc, a un poblet italià, i llavors hi havia un banc on hi havia una escultura del famós violinista Stradivarius, el famós luthier Stradivarius, correcte? Sí. I vaig veure que s'apropaven uns turistes espanyols i van veure l'escultura i van dir: "Oita, Stradivarius, mira, el que fundó la marca de ropa", van dir. Clar,
grandiós.
Aquest ha de necessitar un desfibrilador per a mi reanimar-me, perquè, clar, és aquesta idea, que, a veure, que escolta, cadascú és com és, però, home, no deixa de ser una mica bèstia. Bé, en qualsevol cas, a les clavegueres de Manhattan sortien aquests quatre calonis d'un còmic l'any 84, el seu èxit va ser impressionant, van fer-se sèries animades, videojocs, jocs de rol, concerts, més de mitja dotzena de pel·lícules, a banda, evidentment, de tota mena de productes.
I s'ha intentat, a més, reanimar, diguem-ne, d'alguna manera, l'èxit de Tortugues Ninja, no amb la mateixa facilitat en absolut que en aquesta època dels finals dels 80, principis dels 90, no s'ha tornat a aconseguir, però que s'ha continuat intentant crear en fi, noves sèries i nous formats de les Tortugues Ninja, això és així.
Bé, bueno, té un moment, va tenir el seu moment i va acabar i ja està, i llavors no hi ha manera que es pugui ressuscitar una altra vegada, no?
El que sí que no en veig gaires ara és de criatures disfressades. Hi ha tota una època que sí que, evidentment, quan tenia...
Ah, de Tortugues Ninja?
Clar, home.
Vols dir?
Sí, perquè
és
no és una... És que no és una disfressa difícil, realment, perquè necessites una closca, diguem-ne, alguna cosa en forma de closca, i llavors el color verd, iau, i un cinturonet, una cosa a la cara, iau. És bastant fàcil d'executar, cosa de la tortuga ninja. Bé, també, per altra banda, no entrarem en el debat de la credibilitat al voltant de la qüestió, perquè al final,
una
tortuga que es converteix en ninja,
sí, perquè,
entrenats per una rata, sí. Que ja sé, que ara tots ja ens riem, però hi havia motiu, perquè queia no sé quin coll de líquid, que era radioactiu, no sé què passava, bueno, d'acord.
És el que deia, Xavi, les coses no s'han d'analitzar, perquè si no es desmunten, no tenen llavors la seva raó de ser,
Hi havia, i sobretot els dolents, que això no se'n parla mai, que és en Bebop i en Roca Massissa, i un senyor que, com es deia el dolent? No, el cervell, una cosa que era un cervell, i bueno, i avançava i tal, sí.
Ostres,
bueno, t'has de repassar, Orlegi, perquè encara et donarà per una conferència les tortugues.
Sí, i tant.
Ai. Bueno, bé, Orlegi, que vagi molt bé, ens retrobem la setmana que ve i que gaudeixis de la setmana.
Gràcies,
igualment. Una abraçada, adéu-siau.
Adéu-siau.
Viu la màgia del Nadal a la Roca Village. Troba el regal amb què l'encertaràs segur en les més de 150 boutiques de firmes icòniques com Dona Cara New York, Montblanc, Rituals i Salomon amb descomptes irresistibles. Recorda, a la Roca Village t'esperem de dilluns a diumenge fins a les 10 de la nit per viure una experiència de shopping inoblidable.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Catalunya Informa.
L'audiovisual és una prioritat per al govern de la Generalitat. El Departament de Cultura ha dotat la creació audiovisual catalana amb un pressupost competitiu, a l'alçada dels estàndards europeus. A més, Cultura també treballa amb les plataformes perquè incloguin pel·lícules i sèries en català. El govern, per tant, està fent un gir a favor de l'audiovisual català. L'espai que ocupen les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs es convertirà en un futur hub audiovisual. El nou equipament s'anomenarà Catalunya Media City i esdevindrà un centre de referència mundial de la indústria audiovisual, digital i del videojoc.
Generalitat de Catalunya.
RAC+1, podcast.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC+1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Tots som
més
renovada, actualitzada. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.